El gall del monestir.
Obrim la tertúlia al Gall del Monestir, la tertúlia dels dilluns, avui en companyia de la Lourdes Dalmau. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Eduard Jané, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Bernat Picornell, bon dia.
Bon dia.
Alba Roda, molt bon dia.
Bon dia, Carme.
I la tertúlia prèvia, com de costum, parlant de temes que són interessants i que encara a hores d'ara doncs, no ho hem acabat de pair del tot. I estàvem parlant, efectivament, de la trista notícia que vam tenir dijous de la mort de Joan Fàbregas. Jo, si voleu començar, us dono l'oportunitat que cadascú doncs, doni o faci
el seu panegíric,
el seu speech. No, que tingui el seu record. L'Eduard estava comentant ara que a cubat.cat trobarem una columna.
Sí.
No, és columna?
És columna. Sí, és columna que està, m'ha dit ara m'acaben de dir, que està penjada de fa pocs minuts. Sí, jo el titulo Fabri un conte d'hivern i intento fer una reflexió sobre l'acte que es va fer i, si voleu, avanço una mica, o sigui, jo mentre... l'església, evidentment, estava plena de vessar i al sortir... m'oferta la llotgeta es va demanar jo de ballar una sardana, cosa que en principi em va sorprendre, no? I suposo que a molts també es va sorprendre al principi, després immediatament ja vas dir, no, s'entén, no? I el que va passar és que la rotllana es feia cada vegada més gran i el taüt el anaven tirant cap enrere. Si va rotllant, clar, anar creixent, i el taüt estava situat en un punt, i aleshores el que anaven fent, els que portaven, és que anaven retirant cap a l'església, cap a dins una altra vegada, diguem, no? I això em va crear una associació d'idees, i aleshores vaig veure el Fabri aixecant-se i dient una frase d'aquelles típiques característiques una mica abruptes. I dient que hi foteu aquí.
Que foteu aquí, sí.
Tots plegats. No?
Fent el pallasso.
Més val que marxeu a casa. La meva opinió és que en Fàbregas era un home molt sentimental. És a dir, tots ho som, evidentment, però que com passa sovint amb segons quines persones... tenen un prurita, tenen una espècie de sensació de no voler mostrar aquesta. És com si...
Una cuirassa.
Sí, és com si sentissin dèbils davant d'aquesta... de mostrar aquest sentiment, i aleshores el que fan és tot el contrari. Però si tu observaves, i quan hi parlaves, evidentment, i quan, sobretot quan es tocava el tema de la música, o del teatre, doncs notaves com efectivament...
O de la zarzuela.
Sí, sí, la música veia a Sassuela.
Ja. L'encantava.
Per tant, abans notaves que allà hi havia doncs, una ànima viva, amable, sentimental, sobretot sentimental, i que ell d'alguna manera es protegia, o es pensava que es protegia, que era una forma de fer-ho. Això passa en alguns casos, en altres passa tot el contrari. Hi ha les persones que es manifesten moltíssim i aleshores també doncs, estan a l'altre extrem, però jo penso que el definia és això, i a més hi ha una altra característica, en aquest cas no ho comento, però ho vull dir ara, el Fàbregas era un actor nat, i fes el paper que fes, el que sigui, de molt de personatge o poc, quan sortia a l'escenari l'omplia. És a dir, era el clàssic menjador, el que es menja el paper del de davant, o sigui, hi havia el de davant que era el protagonista o la protagonista, però si ell estava allà, en aquell moment ell es menjava a l'escenari i per tant...
El que passa és que el Fabri el que tenia molt bé com a actor era la veu.
I tant.
Tenia una veu amb una profunditat que,
i per, ràdio ja ni
que francament doncs crec
jo parlo
que escola, diria,
jo parlo d'una baguassa, una baguassa que es sentia molt sense cridar. No calia cridar.
Bàsicament és aquells personatges que jo sempre dic que és un malcarat amb una profunda tendresa. Perquè,
estem
de fet, em recorda una mica el Joan Oliver i el Pere Quart, que també era un malcarat amb una profunda tendresa, perquè els poemes també doncs respiren aquesta tendresa. Doncs el Joan era, recordo les baralles èpiques amb la Dolors Villarassau, quan ella no volia, no volia fer el que deia la Dolors, perquè ella creia que tenia que fer. Al final la Dolors el deixava com inútil, perquè va dir, bueno, ja, és molt difícil, va dir, discutir amb el Fabri, no? Però amb aquella relació, en el fons veies una certa admiració personal pels dos personatges, no? Per la Dolors Villarassau i pel Joan Fabra.
Recordareu algun, suposo, doncs el que es va fer quan va morir en Joan Llamas, un espectacle amplíssim que es deia Els dos Joans, i jo mai podré oblidar la manera com el Joan Fàbregas es dirigia al caparrot del Joan Llamas a l'escenari, parlant-li com si estigués parlant amb el Joan allà mateix. I jo estic convençut que no feia teatre. Enteneu? Vull dir? O sigui, que era exactament directe. O sigui, estava veient el seu amic, que havia mort feia poc, i estava veient i li estava enraonant exactament igual com si ho tingués allà.
Bueno, jo no l'he conegut molt, potser venia per aquí, però sí, ja, aviam, aquí el vaig conèixer una mica més, però el coneixia només per ser del poble, no? Era una persona que és un referent per al conjunt de moltes persones que vivim aquí, no? Ell una mica era Sant Cugat. Vull dir, formava part.
Ell era un barceloní que als anys 60 va venir aquí a viure.
Sí, però vull dir, les persones que vam anar venint i així durant tants anys, era el senyor de la ràdio, una mica, jo el recordava, estava el senyor de la ràdio. I en aquests últims anys que el vaig conèixer una mica més, el venir aquí, el tractava, sí que és veritat que sempre tenia aquest personatge, era un personatge que protegia aquella altra persona més sensible que vivia dins d'ell, doncs m'hi acostava molt, no? I em feia gràcia perquè aquelles maneres, doncs, a mi feien gràcia. I a més, aquesta última època que ha estat, doncs, amb la residència, recordo el dia, el vam anar a veure pel dia del cumpleaños, ens vam trobar tots plegats allà. Bueno, aquesta última etapa, doncs, jo vaig per allà per veure el meu pare i el veia amb ell, doncs el recordo en un principi enutjat, no? Perquè allò d'haver d'estar en un lloc, ell que era tan independent, doncs no li acabava de convèncer. Però mica en mica, de seguida va trobar el lloc, sempre fumant, sempre estava al fumadero, amb un altre senyor que és resident d'allà, i la veritat és que el veies relativament content.
Home, amb els seus personatges, el Madí i el Cugat, quan feien aquella relació, quan després parlàvem també de la música, no? De tot el tema, anem a dir, les...
Home, ell era el Cugat.
No? Sí, era el Cugat.
El Cugat i en Pere Païssa, el Madí.
El Madí. La veritat, eren uns diàlegs molt divertits.
Bernat?
Sí, jo una mica com la Lourdes, no? És d'aquestes persones que sempre has vist i de fet, a l'enterrament de divendres alguns ho comentàvem, no? Que pel sol fet de ser aquest tipus de persones que sempre has vist, que sempre hi són, que sempre han estat allà, doncs ja espertava, no? I només ell ja espertava, no? I en aquest sentit, jo el que destacaria és que segurament una de les coses principals és que estimava allò que feia, no? I vaig poder parlar amb gent de l'Esbart i m'explicaven que ja l'Esbart només anava als assaigs de cosa dansa a posar la música. No, para, torna enrere, Play, i sempre hi era, no? Sempre hi era, i segurament la seva manera, diguem, de portar el seu granet de sorra o d'estimar allò que veia, en fi, allò que també el seu fill ballava, etc. No? I per tant, en aquest sentit, doncs això, una persona que estimava les coses, jo crec que en fi, que és rellevant d'explicar, no? I de fet, jo crec que el colofó final d'estimar allò que feia, doncs és la sardana final, doncs, que es va ballar a la Llotgeta, perquè crec que a mi em va agradar molt, perquè crec que és una molt bona manera d'acabar un enterrament, un comiat. Moltes vegades aquestes coses acaben sent, doncs, molt i molt tristes, doncs, perquè el moment ho imposa, però és evident que, doncs, poder acabar fent el que agrada...
Era una celebració, de fet.
Era una celebració, i de fet jo crec que tots ens hauríem de poder morir així, no? que facin allò que hauríem fet nosaltres i ho facin amb solemnitat, amb un ambient, jo crec que inclús festiu, perquè la sardana aquella no va ser res més que una sardana festiva, no va ser una sardana de dol, no?
Un homenatge a la seva catalanitat.
Sí, sempre ho dic, si mai em moro, espero que... Els castellers de vegades fem pilars de dol, no? Que són un pilar de quatre, però amb un toc de grai és molt específic, és que només sonen quatre notes al principi, es fa l'aleta amb graies i al desmuntar la pinya, doncs es torna a tocar, diguem, no? Però és un pilar de dol, jo espero que no, que diguem, si mai m'han de fer un pilar, doncs que ho facin de veritat, diguem,
el
no?
El ben gran, no?
No, que sigui gros, que sigui festiu, que és el que destacaria de la sardana d'ahir, no? Del divendres. I em va agradar molt i molt, i jo crec, vaja, i és dels pocs enterraments que he vist acabar d'aquesta manera, no? Per tant, en aquest sentit, xapó pel seu fill i tot plegat.
Era una persona també profundament religiosa, vull dir, perquè anava a missa i, vull dir, tenia el seu contingut espiritual molt, molt ben posicionat, no? Per tant, allà es va veure també, no? Perquè el mossèn Blai va fer una petita glosa d'ell, i per tant, hem dit, doncs, bueno, un personatge molt, molt estimat aquí a Sant Cugat, i francament, doncs, ha sigut una llàstima. Però la vida és així.
Sí. Mira, just ara, mentre estàvem fent la tertúlia, m'arriba un missatge d'un ex-col·laborador de fa molts anys i que va estar molt de pas, potser va estar uns mesos només, i m'envia un retall de diari amb la notícia de la mort d'en Fabri. Imagineu-vos, vull dir, era una persona que calava, però que calava de debò, i és tan sabal si estaves de pas com si t'hi estaves tota la vida. Feia que notar. Aquesta manera de ser que tenia el Joan, doncs, no et deixava indiferent, i molta gent se l'ha estimat per com era, perquè sí, era autèntic, eh? Era autèntic.
No, era difícil, era complicat, era, eh? No era una persona medi fàcil, però quan tu entraves amb ell i veies tota la seva profunditat, era una persona fantàstica, vull dir, ens ho passàvem molt bé. I jo me'n recordo aquestes baralles èpiques al teatre, així, quan ell s'enrabiava i no volia, doncs, assajar. I això no vull fer perquè no vull fer. Jo és que reia per dintre, perquè era un espectacle. La veritat, era un tio molt...
Jo el que diria que el cercle es tanca, diguem, no? Perquè avui, Dia Mundial
de la ràdio,
diguem, doncs, també una de les coses que també estimava, no? Per tant... a l'estudi Ramon Barnils, de què podem...
Home, jo crec que la ràdio, també... sobretot a partir de la mort de la Montserrat, sí, com deies, sí, Eduard, això li donava vida.
I tant.
Estar aquí, compartir amb nosaltres, i encara tant. Que fos allò... mala cara o...
I a la ràdio i l'Esbar havia fet una altra feina que era portar els números. Porto els números. Sí,
era el seu ofici. Ell havia treballat a la banca.
Però vull dir que em feia gràcia. Diu, no. Jo, els últims anys, una forma de saludança, quan arribava jo li deia, capitán, ¿qué queréis que hagamos con los prisioneros que agarramos? Llavors ella em contestava, cagaleras los llevéis. Llavors, cagaleras, capitán, asustado me hais. Cagaleras, que yo se lo cago y cago bien.
Molt bo. Ai, està molt bé. Sí, està molt bé. Jo crec que és la millor manera d'acabar, eh? A la ronda.
Amb un somriure per ell.
Molt bé, molt bé. Mira, volia deixar pel final el tema del Dia Mundial de la Ràdio. Així us dono temps també que penseu, perquè avui, després de la tertúlia, dediquem precisament el tema del dia a aquesta celebració, i el que farem no serà teoritzar sobre en quin moment està la ràdio ni cap a on va, que això ja ho vam fer la temporada passada, sinó que aquest any el que hem volgut fer és compartir històries personals, històries de la ràdio, que ens han fet arribar oients i que hem anat a trobar amb professionals que han passat per aquí, que ara estan en altres mitjans. Històries de la ràdio, perquè la ràdio dona per moltes històries. Doncs avui les escoltarem d'aquí una estona, quan acabi la tertúlia. Deixarem el tema pel final i abordem els temes d'actualitat.
Sí. Aquests temes capital. Una mica avorrits de l'actualitat.
Bueno, sí, és sempre una mica més del mateix, més del mateix, però si voleu comencem, jo no sé si algú de vosaltres va anar al concert.
Demà,
estaves molt guapo, estaves molt guapo, Àlvar. M'has dit, què anaves? Era tirador?
De cordoner.
A cordoner.
Era cordoner de la banderada.
De la banderada, que és la banderada.
Home, ja t'hi vist en el vídeo que tenim penjat. Sí, molt elegant.
Cosa elegantíssima.
Estava molt bé.
Per favor.
No, mai havia anat amb pajarita, jo.
Ah, no?
No. Però bé, va ser un honor, la veritat és que m'ho vaig passar molt bé, vaig disfrutar llançant caramels a tots els nanos, i no tant nanos, perquè realment hi havia molta gent gran que també volia caramels, i la veritat és que és una festa que és molt maca, que és molt entranyable, i per tant s'ha d'intentar continuar amb aquesta festa, és una festa tradicional, i penso que s'ha de continuar... El problema sempre està el que no va sortir el sol, no? I quan surt el sol, doncs hi ha la meitat de gent, perquè clar, quan hi ha humitat i una miqueta allò que sembla que plogui, la gent no s'atreveix tant a passejar. Però déu-n'hi-do la gent que hi havia,
va sortir gent,
des de dalt del cavall vaig veure que anava acollonit.
No se't notava, eh?
No estava amb una sensació, anem a dir, d'en John Wayne, no vull dir que
amb pajarita.
Amb pajarita, que era molt divertida.
Els cavalls, quan caminen pels carrers, patinen molt, sobretot si està humit, està una mica mullat...
Quan han canviat el recorregut, hi ha unes zones que hi havia el tipus de...
De llamborda.
De llamborda, sí. I que es va evitar, perquè jo recordo unes entrades de carro, d'aquests carros potents, a la plaça
de la plaça
Sant Pere,
sí.
Aquella xanfrà aquell...
De repant,
que veies que aquell carro no aguantava, no frenaven, no? Però és molt difícil.
Molt divertit, la noia que m'agafava el cavall, que era una noia jove...
Més jove que tu, vols dir?
No, bastant més jove que jo, però era una persona que en sabia molt, i llavors ens deia, vigila, no tireu els caramelos de cop, perquè el plàstic l'espanta. O l'estendard també, quan es movia, doncs espantava, o sigui, clar, els cavalls van a la seva, però quan hi ha coses totalment diferents del que ells acostumen a anar, doncs, pel camp, el que sigui, no s'espanten una mica, no? I llavors, doncs, aquestes reaccions, que no són res, sinó bàsicament que és un problema de domini, doncs espanten una mica, la veritat, perquè és un catxo cavall.
L'estendard que portava oi, quin era?
L'estendard de Sant Antoni.
Era Sant Antoni.
De Sant Antoni.
A
dalt de tot hi ha el Sant Antoni guitxat.
A la sella portava el Ateneu, o sigui, el cordó. Logo de l'Ateneu, no?
El logo de l'Ateneu, sí.
A la sella, el logo de l'Ateneu.
Sí, sí. Home, és un gran honor que una entitat d'aquesta es pugui fer això i que a mi m'hagin tocat, perquè de fet jo no estic a la Junta, estic una mica en la secció, diríem, de Consell, estic en el Consell, no? Però, doncs, em fa molta il·lusió, la veritat és que sí. No sé si és que ningú volia, perquè tenia por de muntar
en cavall. Em sembla que Antoni Ramon
va dir no.
Va dir que no.
Doncs mira, l'experiència que te l'emportes tu.
Home, sí, no? La veritat és que està molt bé.
Jo crec que està molt i molt bé que les entitats de Sant Cugat facin aquestes coses, tinguin l'honor, en tot cas, no? de ser bandades de Sant Antoni o de Sant Madí. Sant Madí fa uns quants anys que ho van ser les entitats de cultura popular i tradicional, i jo crec que està molt bé, està molt bé, perquè segurament a costa són unes festes que estan llunyanes ara mateix a la ciutadania, diguem, no? Perquè potser Sant Antoni, doncs sí que potser la gent surt a beneir l'animal, Però vaja, jo diria que és un percentatge baixet, diguem, de la població que té animals a casa, i a més és una població... Sí, sí, tot i així, Déu-n'hi-do a la...
Però una cosa és tenir-lo i l'altra és anar...
És dur-lo. No, no, i jo crec que està molt bé perquè acostes la festa, igual que Sant Medir. Sant Medir, la festa, és el nostre patró, i quanta gent puja a Sant Medir? Res, tendint a zero respecte a la població de Sant Cugat. No? Qui celebra Sant Medir? Zero. En canvi, vaig a Gràcia, que no és ben bé el seu patró, i allò sí que es viu, les diferents entitats que baixen amb els camions, etcètera, etcètera. Bueno, jo crec que hem de trobar fórmules per repescar coses d'aquestes.
No, el que passa és que algunes vegades el Sant Medí, sobretot si és un fi de setmana, si és un setmana, hi va molta gent.
No, però vull dir...
Però entre setmana és complicat perquè la gent treballa, llavors...
No,
però... Jo moltes vegades m'he desplaçat amb la moto quan treballava a Barcelona, a part de Sant Medí, fèiem la costellada amb els amics i tornava a baixar a treballar.
Sí, quan puguis, no tothom...
No,
perquè anava amb moto, perquè és que si anava amb cotxe és impossible.
Però més enllà de la festa, més enllà del dia en concret, si Sant Cugat volgués celebrar Sant Medí, ho podria fer el cap de setmana, abans o després, no sé, fent algun tipus de cosa, és igual, o Sant Antoni, no?, que fan, es feia, diguem, el ball de Sant Antoni, i, bueno, doncs és un ball molt antic, diguem, no?, molt antic, en fi... I jo crec que cal repensar aquestes coses, perquè això és cultura popular i tradicional, i si la cultura popular i tradicional en molts dels àmbits gaudeix del millor moment de la història de Sant Cugat, doncs aprofitem aquesta embranzida per també impulsar un bon Sant Antoni, un bon Sant Medí.
Bueno, això dels Tres Tombs també, que evidentment no està vinculat a Sant Antoni, es deia Tres Tombs perquè els carros duraven tres voltes voltes a la plaça. Jo crec que era per ensenyar l'Audi, diríem, no?, en aquell moment. En el fons, els carreters anaven a dir carregats i amb els seus cavalls.
Els camions. Els camions.
No, però
era més festa de traginers, no?
Sí, però... que d'alguna manera doncs la gent ensenyava els seus cavalls, la seva força, el seu carro com estava ben lluït i el que era capaç de traslladar, no?
Jo diria que Sant Cugat n'hi ha...
Però n'hi ha pocs, Bernat, Sant Cugat.
Jo no... Bé, ho dic una mica per sobre, perquè ho dic com a espectador només, en aquest cas. No hi participo directament, ni a la comissió, ni que ho fa, ni tal. Però jo veig moltíssima gent... Veig moltíssima gent, i a Sant Medí, el dia que es fa doncs el dinar allà i tot plegat, i la missa,
sí.
Veig una concentració.
Sí, però ell el que diu és que per la quantitat de gent que hi ha aquí,
home, clar, no és això. Això passa en qualsevol segment.
Quanta gent puja
a Sant Medí? Quanta gent va al teatre?
Menys dels que voldries, no?
Sí. Per exemple, mira, ahir va haver-hi una cosa excepcional, que era una companyia anglesa fenomenal, que va fer un Shakespeare en anglès fantàstic. Estava ple, 901 localitats, perquè van posar coses afegides. Jo, que com sabeu, hi vaig sempre, i per tant conec el personal, la meitat eren de fora, segur. Perquè hi ha un nombre determinat de gent amb determinades coses, hi ha un nombre determinat de gent que, efectivament, sempre som els mateixos. Però això t'ho trobaràs aquí i t'ho trobaràs a Barcelona. Si vas a Barcelona ciutat, clar, augmentarà...
Els barris
sí,
trobaràs...
augmentarà el nombre de persones...
300 o 500
evident,
persones que sempre van al mateix.
Però trobaràs també la mateixa gent. Aquí jo penso que en els últims anys, i tu que vius molt directament el tema de la cultura popular, això ha augmentat d'una forma, penso que important, considerable.
Però ahir, per exemple, no hi havia cap mena de... entre cometes ganes, diguem, o ningú esperava que fossin els Tres Tombs.
No, el que passa és clar, que es va traçar...
No, és igual.
La gent no ho coneixia tant i potser...
Fa tres setmanes estàs quasi el mateix, diguem, la gent. O sigui, jo el nucli més reduït, diguem, d'amics sí que...
Però la gent que té els animals, que va i tal... És que clar, a veure, estem parlant d'una cosa que ens hem de situar, eh? Any 2017, religiosament, clar, totes aquestes festes venen de la religió, per tant, des d'aquest punt de vista...
Els Tres Tombs no, la benedicció, si aprofita...
No, totes estan lligades amb els cicles de l'any, la primavera, estiu, la collita, no sé què, tot va lligat, no? I llavors està... hi ha aquest empalmar amb el tema religiós, amb una societat que ha anat baixant a poc a poc i que, per tant, des del punt de vista directe, o sigui, els que van allà a portar el gos o a portar l'animal a que el beneixin, probablement, no ho sé, el 50% no exerceix com a cristià catòlic. I, en canvi, va allà perquè forma part d'una tradició, així que la part última...
A mi m'agradaria també dir que hi ha persones, diguem-li, que poden ser cristianes catòliques, però no 100%. Vull dir, que no compleixen en totes les obligacions que hauria de tenir, però
no critico l'Urdes.
No, però jo dic que per això hi ha persones que poden anar a beneir els seus animals, doncs, perquè creuen que així estan protegits. Jo, de fet, ho vaig fer amb el meu lloro, quan se'm va escapar, llavors de seguida el vaig anar a beneir, que no torni.
No és que passa.
Sí. I en canvi, doncs, fa anys, doncs, no tinc l'hàbit d'anar habitualment a missa, tot i que de tant en tant, doncs, tinc les meves reflexions,
sí.
I altres coses que tampoc no...
Però jo deia al revés, eh?
No, però deia que anem acabant el tema,
baixar,
eh? S'acabarà la tertúlia, sí. No parlarem de la política.
També voldria dir una cosa amb tot el tema dels animals. Sant Cugat, per exemple, tenim... una gran quantitat d'hípica si ho comparem amb d'altres llocs, i això també fa que hi hagi molta gent que surti a fer el tomb, no? I amb la hípica no només venen els jinets amb els seus cavalls, sinó que també hi van els familiars, parents i amics. I m'agrada, m'agrada.
I no heu pensat en una opció més simple que té a veure amb la gran oferta de coses que hi ha per fer i que la gent es distribueix per tot arreu i que, per tant,
també
és molt difícil, no?, trobar...
Em falta una mica de, no sé com dir-ho en català, d'empaque a tot, no? O sigui, una mica, o sigui, què és la festa de Sant Antoni? Com la podem potenciar? Què és la festa de Sant Medir? Com la podem potenciar? Perquè és que insisteixo, jo que Sant Medir tinc la sensació que, o sigui, que la viu molt poca gent, la viu la gent de sempre. Jo ja entenc que això que sempre som, però obrim-ho, no? Fem una petita festa major, diguem, el 3 de març, no? Aquell cap de setmana, amb 4 o 5 activitats, diguem, no? Però donem-li una mica de grandesa al tema, no? Més enllà d'estrictament el dia de Sant Medir, perquè
fem-ho!
Va, Sant Medir si Sant Medir és carn a la brasa, per mi no, per mi hauria d'anar molt més enllà, i ara mateix és poc més que carn a la brasa.
No, i és veritat, que els últims anys sí que es nota una davallada en la celebració, amb fluctuacions de gent que hi va, que tampoc no... Però vaja, canviem de tema. Bueno, d'aquí ha partit aquesta iniciativa, Abanderat Bernat. Ja sabràs on...
Jo vaig fer d'abanderat per Sant Medir amb els tuners.
Sí. Dos congressos aquest cap de setmana, Hi ha hagut feina.
Que macos.
Un del PP i l'altre de Podemos. El de Podemos amb un missatge d'unitat i humilitat. I el triomf, podríem dir la victòria, o hi ha les clares amb Pablo Iglesias com a cap visible número 1. Ara, la qüestió és saber què farà Rejón, quin paper li tocarà jugar després de tot això. Fem una ronda i després anem pel PP.
Molt bé.
Vinga.
No. Qui vol? No, bueno. Jo, de fet, aquests dos congressos que han coincidit, no sé si expressament o no, però en principi a mi em dona la sensació que els de Podemos han fet una mena de sanificació de lluita, diríem, interna, la qual això ha provocat un cert interès també mediàtic, i això algunes vegades pensava que estava fet mig expressament, diríem, perquè moltes vegades la política també té aquestes coses, no? Perquè sigui notícia una, tenir unes certes dinàmiques de diferents opinions i així, perquè llavors crea, anem a dir, doncs, una certa expectativa. Però crec que ho han portat bastant bé, dins del que cap, no? I jo potser sóc més arrajonista que no pas...
Pablista.
Però em dóna la sensació que els dos tenien un mateix objectiu. Si tenien, jo sempre dic que en la política ha d'haver-hi una diana, i tots han d'anar sobre aquella diana, no? I llavors poden passar per diferents camins, però la diana aquella la tenen clara, diguem, no? Jo em dono la sensació que ha sigut un bon congrés els de Podemos, i que crec que se'ls ha de felicitar, perquè...
Bueno, almenys per aclarir de quina banda estan, no?
Sí, però vull dir, no és un problema de bandes, jo penso que és un problema de criteris, de criteris per anar a aquella diana, diríem, no? Si pots anar per un camí o pots anar per un altre, no? la política bàsicament no és el què, sinó és el com moltes vegades. I el com és molt important. Mm. Una de les coses que jo sempre he criticat a l'independentisme, que el què m'interessa moltíssim, però el com potser doncs, s'hauria potser d'haver fet una mica millor. En fi, són criteris que, evidentment, doncs, políticament jo penso que està molt bé.
Lourdes.
Bueno, jo penso que tant pablistes com regionistes, no? tots són igual. El que passa és que una eren les maneres, no? I en aquest cas, a mi personalment, m'agrada més que hagi guanyat l'Iglesias, perquè crec que deixa un espai per la manera, deixa un espai, diguem-li, més definit pel Partit Socialista. I jo, malgrat el Partit Socialista està tan malament, però jo hi crec que hi hagi un Partit Socialista i que sigui un Partit Socialista més fort. Cosa, de l'altra manera, tinc la sensació de una manera de transmetre més moderada, més com volia fer l'Errejón, doncs una mica podia confondre més amb els diferents electorat.
L'Iglesias farà tenen. Més o menys el mateix.
Sí, de totes maneres...
Aquesta radicalitat no crec que...
No, però sí, home, per exemple, l'Errejón no surt allà al Congrés i diu allò que va dir del... Com va dir del Partit Socialista de la Calviva i aquestes coses, si us plau.
Però o sigui, això són formes. Però
és el que dic, però són les formes que hi ha molta gent. Hi ha molta gent que vota que només veu formes, veu formes.
Per creure com els altres.
A mi, de la boca, no ho entendré mai. A mi em segueix sorprenent que hi hagi gent que no entengui per què es parla del Partit Socialista com a partit de la Calsviva, diguem. Perquè és una obvietat, diguem. No estem parlant de... No, escolta'm, que el Partit Socialista va ordenar una cosa quan estava a govern i que va posar un parell de persones amb Calsviva enterrades, això és història, diguem. L'altra cosa és que podem valorar en el moment si es va fer bé, si no es va fer bé, el que sigui, diguem. Però en tot cas, a mi em sorprèn que hi hagi gent que no entengui que es diguin aquestes coses, diguem. Jo no em posaria tant el focus al congrés de Podemos, jo el poso al congrés del Partit Popular i només amb una fotografia, no? Que és la fotografia del discurs final del Rajoy amb una bandera espanyola de dimensions astronòmiques, no? Perquè hi havia un tuit aquest cap de setmana que m'ha fet bastanta gràcia que recordava allò de, no? És que los independentistas se envuelven en la estelada para tapar los casos de corrupció, etc. No? Mentre l'altre estava amb una bandera espanyola d'uns quants metres d'alçada pronunciant el seu discurs, per cert 20 minuts parlant de Catalunya, cosa que està bé, diguem, perquè altres vegades l'obvia, en fi...
I per dir què?
I per dir que el de sempre, diguem que no i que no. Però bueno, escolta'm, res sense novetats, cap novetat al front.
El front.
A veure... Parlem dels dos seguits o perquè...
Sí, exacte.
Com vulguis, si vols fer
Podemos, un discurs. Penso que el Congrés de Podemos va acabar tal com jo personalment pensava que acabaria. És a dir, des del punt de vista de personalitats, hi ha una característica que cal remarcar del tema Podemos, que és la negativa contínua que fan els seus dirigents, sigui qui sigui, i el dir dirigents, i estic dient una cosa que ells no volen que es digui, de que ells no són diferents als altres, és a dir, que que no són un partit polític en el sentit estricte de la paraula, és un moviment que per altra banda els noms no compten, el que compta doncs, és el que es va buscar, els objectius finals, però malauradament la condició humana és la que és, i per tant a partir d'un moment determinat els noms, les persones, els individus, en un grup, hi ha uns que prevaleixen per davant i uns que no hi van. I això és així. És així.
Inclús els que prevaleixen també desapareixen.
També. Sí, no, però
és efímer, anem a dir.
No, però vull dir això de dir, no, nosaltres no som la casta i tal. Bueno, vosaltres direu el que vulgueu, però en el fons, si entreu dintre d'un sistema d'una cosa determinada, haureu de fer un tipus de funcionament que s'acostarà més o menys el que fa servir un partit, diguéssim, a la classe.
Però la diferència, anem a dir, és que hi ha uns partits que són polítiques representatives i uns altres són participatives. Vull dir, per tant, el Podemos està dintre de les participatives,
No estic d'acord amb tu, Àlvar. La persona que vota el PP se sent participativa. Se sent participativa d'unes idees que li transmeten uns... L'altra cosa, diferent, és...
No m'he explicat.
Quan aquest, no, però quan aquest partit està en el poder, l'altra cosa és que executi aquestes coses que diu o no les faci. Aquest és un altre tema. És a dir, la diferència estaria la sinceritat en dir farem això, 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 això i això, un programa determinat, el que sigui, i quan estigui en el moment de poder-ho realitzar, que es faci o s'intenti fer, o es faci del contrari. És a dir, una cosa és dir no vamos a subir los impuestos, i el segon dia, pum, pujada d'impostos. Conyo, aquesta és la diferència, no? Però des del punt de vista del funcionament diari, quan estàs dintre d'una acció política determinada, un grup determinat, acabes tenint que entrar dintre un joc que és el que és, perquè si no, no pots exercir...
Sí, però la democràcia participativa, per exemple, i la representativa, que són totalment diferents, jo penso que el partit té aquesta diferenciació. Que tu has dit que Podemos vol tenir una certa diferenciació als partits clàssics.
Ho diu contínuament.
Per tant, en certa manera, aquesta diferenciació màxima es pot buscar per la democràcia participativa, no la representativa, que és la que estava funcionant fins ara.
Sí, però fixa't.
A partir d'aquí, doncs, es pot fer de més i de menys, i segur que entren també en la democràcia representativa.
Imaginem per un moment que les primeres votacions fan de tal manera que els membres de Podemos es converteixen en govern. Vam imaginar això.
No, és que volen convertir-se en govern. No, l'objectiu és aquest. La diana és aquesta.
Imaginem que ho aconsegueixen.
Un exercici d'imaginació.
Imaginem que bastant gran. Bastant gran. Però per poder dir el que vull dir.
No ho crec.
Ho faig per poder dir el que vull dir. Si arribessin al poder, haurien de fer unes coses necessàriament perquè l'estructura, no dins del país, sinó inclús l'exterior, haurien de parlar amb el president dels Estats Units encara que es digués Trump. Hauríem de fer-ho. Hauríem de negociar amb la Unió Europea determinades coses encara que no estiguessin d'acord. Això és el que vull dir. Vull dir que quan algú es presenta i es fica dintre d'una estructura determinada, aquesta pròpia estructura l'obligarà a fer unes coses que potser inicialment ell no pretenia fer mai de la vida, però en canvi es verà obligat a fer-ho. Farà millor, farà pitjor, traicionarà més o menys els seus principis, que és un altre tema. Però entens el que ho dic?
No, i que
va per aquí.
I que acceptarà el capitalisme com una manera de mercat per poder tirar endavant, clar.
I el PP...
Però això no vol dir que la representativitat es pugui, doncs, ampliar una mica més a les bases, no que sigui una cosa vertical. O sigui, aquesta és la idea. Quan el senyor Felipe González va pujar al poder, ningú donava un duro. Jo me'n recordo en aquella època, no n'hi ha ni un duro, i mira, teòricament va fer coses interessants.
Jo vaig anar algun duro.
No, però...
Vaig anar algun duro perquè vaig anar a fer d'interventor de Partit Socialista.
En principi, vull dir, per tant, jo penso que aquests, els de Podemos, són la política del futur. Són la política del futur. Tard o d'hora aquesta gent estarà dintre d'uns càrrecs determinats i manant una sèrie de coses a Espanya. Per tant, jo penso que se'ls ha de prendre en sèrio. No se'ls ha de prendre, anem a dir, en broma.
Pues que no deixo de prendre. No, jo el que estic dient és que una cosa són les paraules, tal com es diu. Nosaltres som això, això i això, i farem d'aquesta manera. I jo el que dic és que una vegada ficats dintre del poder, o dintre de l'exercici del poder, tothom, des de la més esquerra fins a la més dreta, acaben assumint un tipus de treball de funcionament. I si no, mira què va passar en el seu moment a Rússia, quan el senyor Lenin va pujar al poder...
Però no pot ser d'una altra manera, vull dir, l'hora de governar, no pots cada cop, diguem-li, anar concentrant a tothom perquè voti i es posi d'acord, vull dir, lògicament...
Però no podem negar-nos a que poden haver-hi diferents maneres de fer política, això no ens ho podem negar.
Hi ha diferents sensibilitats.
No solament, només n'hi ha una manera de fer política, hi ha moltes maneres i estem intentant veure, aviam, aquesta Podem estar intentant buscar solucions, igual que Esquerra Republicana, igual que... que PDeCAT, tots estem intentant buscant.
Igual que la CUP.
Igual que la CUP.
La diràs com vulguis i al final acaben en el mateix. S'ha de prendre una decisió i és més, fer-ho d'una altra manera seria contraproduent, perquè de vegades la rapidesa, el temps, és un factor determinant. I per tant, s'ha de fer el que toca.
Avui en dia amb les xarxes socials i amb tota la informació es poden prendre decisions totalment col·lectives amb una rapidesa brutal. El que passa és que perquè tenim unes xarxes que políticament ens canvien, anem a dir, l'estructura mental de que anem a anar al comitè central.
És un error pensar que sempre per majoria de la gent s'ha de triar una opció.
Ah, sí? És un error?
Sí, i t'ho explico per què. pots comptar amb la gent sempre quan tingui tota la informació, però hi ha molta gent, o sigui, no li pots demanar a una persona que opini a mi de determinades coses, no em pots dir que voti perquè no tinc el coneixement.
Però estem d'acord que la democràcia hauria de ser, almenys en el moment actual, una cosa que anés més enllà de votar cada 4 anys?
Que hauria d'anar més enllà, hauria d'anar més enllà, però el que passa és que jo no crec que aquesta democràcia que tothom hagi de dir de tot, vull dir, la gent ha de dir del que sap, del que coneix i del que pot dir, perquè si no ens trobem...
Però entre això i el model que planteges, Lourdes,
sempre poso l'exemple tòpic, i em sap greu per la senyora Belén Esteban, que els seus mèrits tindrà per estar on t'arriba, és una senyora que és molt famosa.
La princesa del
pueblo. La que es va casar amb un torero.
Ah,
sí? No.
Sí,
Esteban,
a l'inici.
Sí.
No, casada no, va tenir una criatura a Montorero.
Perdona, es van casar.
Bueno, no ho sé, ara no farem premsa de color rosa.
Intel·lectualment estic una mica peix últimament.
Es va casar amb el Jesulín i ja està.
Bueno...
què li passa aquesta nefasta?
Es van fer unes enquestes i la gent la votaria. La gent, perquè no coneix la complexitat i el que representa, la votaria perquè, clar, pues, representa unes determinades idees.
La princesa del pueblo.
A Itàlia hi havia aquella de Cochinelli.
Que anava
al Parlament sense sostens.
Ens queden pocs minuts. Lourdes,
què fem?
No, home, ja vull que parleu de la ràdio.
T'entrevistem a tu.
La ràdio.
Home, entrevisteu, sí, home. No, el Dia Mundial de la Ràdio és avui. I el que volia és que vosaltres també compartíssiu la vostra història personal, que té la ràdio com a protagonista. Però ràpid, que podeu intervenir tots.
Jo l'única cosa que dic, primer, felicitar, la ràdio és un element essencial, hem de dir, a la societat de la comunicació i pel poble, i per tant les ràdios locals són tan o més importants que les ràdios públiques generals, i per tant jo, és un exercici, hem de dir, de resistència diària, diríem, això de la ràdio, no? Esteu al peu del canó, esteu intentant buscant sempre, doncs, les noves notícies, les notícies del poble, això jo penso que és de lloar, la veritat és que l'altre dia em van passar un programa per internet, una cosa del Google, no sé què, que entraves dintre d'un programa que podies escoltar totes les ràdios de tot el món. Hòstia, és impressionant això. Vol dir que tenen una certa incidència i realment doncs, creen cultura, que això és molt important. No solament creen criteri polític, sinó creen cultura. I cultura política, que és una de les coses que ens fa falta en aquest país. No? Cultura política i cultura amb majúscules. Gràcies, Ràdio Sant Cugat.
Sí. Jo de la ràdio penso que és un element de resistència que pocs precedents hi ha, no? Perquè quan va sortir la televisió semblava que la ràdio desapareixeria de les nostres vides, tot i que tenim una determinada edat, ens han acompanyat les sintonies aquelles de sempre, no? Jo recordo el conte de tambor de les 12. I aleshores, quan es pensàvem...
Tambor.
Que no ens quedarà temps.
Quan pensàvem que anava a desaparèixer amb totes les noves tecnologies, fins i tot ara, internet i tot això, bé, la ràdio es manté, la tenim, si volem, a través de la xarxa, o sigui que enhorabona a la ràdio i segueixi endavant.
Jo una mica en la mateixa línia, contra tots els pronòstics, la ràdio aguanta i segurament doncs, amb unes altres circumstàncies doncs, hagués desaparegut des de faria ja molts anys. No? Jo, en el meu cas particular, la ràdio la recordo des d'absolutament sempre. No? Jo anava a guarderia o anava al col·legi, doncs ja amb el cotxe ja hi havia la ràdio i feien, doncs, bueno, ja una mica més recent que no pas vosaltres, diguem, amb alguna pregunta més que el feia el Carles Capdevila, que per cert, en fi, està bastant malament, per tant, també un record per ell, diguem, amb aquest Dia Mundial de la Ràdio, és un record que sempre he tingut, que he jugat amb ella, gravant, no sé què, tal, per tant, en fi, jo crec que és part essencial de la meva vida. Hi ha gent que no, gent que no la gaudeix tant en aquest sentit, jo l'escolto sempre que puc, al cotxe, a la ràdio, allà al cotxe, a casa, on sigui, diguem.
Bé, jo no voldria dir només que no entendria la meva vida sense la ràdio. I el dir no entendria la meva vida, vull dir, escoltar-la des de petit, des de sempre. Sí, per mi sempre la relació casa-ràdio era un tot. I després haver-hi participat, en aquest cas a Ràdio Sant Cugat, des que va començar al carrer Sant Antoni, i fins ara. I per tant, insisteixo, amb tot el que hi ha i amb tots els sistemes, de totes les xarxes, amb totes les informacions, tal, sense la ràdio jo no sabria viure.
Vocació de servei i sobretot un element, màgia. Fins aquí la tertúlia d'avui dilluns. Gràcies a tots. Molt bon dia.
Bon dia. A tu.